Molt bona tarda, són les dues. Croada contra les ocupacions dels alcaldes de l'Arc Metropolità.
Notícies migdia. Núria García.
Una delegació de l'entitat que engloba 9 municipis ha viatjat avui a Madrid per reunir-se amb els grups parlamentaris al Congrés i urgir-los a prendre mesures per lluitar contra aquest fenomen, el de les ocupacions. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, també presidenta de l'Arc Metropolità, reclama un enduriment de la legislació que permeti fer desallotjaments en un màxim de 48 hores.
Ens donin instruments per en aquells casos, aquelles ocupacions més i més dures, que el que ens estan fent en molts casos és posar amb joc la convivència en molts dels barris de les nostres ciutats i, per tant, que s'agilitzin aquests processos, sobretot quan hi hagi problemes de convivència.
Alhora, des de l'Arc Metropolità volen fer pressió perquè la Sareb cedeixi els pisos buits que té en aquests municipis, de manera que els ajuntaments els puguin gestionar directament. És el tema del dia, però en tenim més. Per exemple, recollirem les opinions dels sindicats vallesans sobre les mesures incloses en els pressupostos generals de l'Estat per al 2023. També parlarem de l'última sessió del judici de Canal Zina i us presentarem el nou Festival d'Arts Escèniques Sabadell Escena, que s'ha donat a conèixer avui. Tot amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem pel repàs a la situació del transport públic després d'un matí complicat, en aquest cas els ferrocarrils de la Generalitat. Albert Garran, des del Transmet, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs hem tingut aquest matí alteracions a la línia Barcelona-Vallès de ferrocarrils que han fet que el servei de trens hagi estat alterat i fins i tot aturat en algun moment, tot i que en aquests moments el servei està normalitzat. Pel que fa a la resta de la xarxa, seguim parlant d'una jornada tranquil·la on no destaquen més alteracions significatives. Així que, per ara, parlem de normalitat on tant els trens, el metro i el bus funcionen sense cap tipus d'incidència. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
I pel que fa a la circulació a les carreteres catalanes, aquesta hora hi ha fluïdesa generalitzada en totes les vies. Només cal destacar que hi ha un carril tallat a la P7 a Sant Gregori en direcció sud per un vehicle avariat.
La notícia del dia.
Els alcaldes de l'Arc Metropolità insten els grups del Congrés a canviar la llei per permetre desallotjaments exprés en 48 hores. Una delegació de l'associació, encapçalada per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, es reuneix avui amb representants del PSOE, PP, Unides Podem, Esquerra, Junts, Ciutadans, PNB i el PDeCAT, tot plegat per apressar-los a modificar aquesta normativa. I és que l'entitat calcula que en conjunt els 9 municipis sumarien uns 4.400 habitatges ocupats. Helena Molist, molt bona tarda.
Bona tarda. Per això consideren que cal impulsar reformes legals que permetin lluitar de manera més efectiva contra les ocupacions il·legals. La proposta més contundent passa per desallotjaments en un màxim de 48 hores quan no s'aporti cap document que legitimi la seva estada dins l'immoble en qüestió. N'ha insistit avui l'alcaldessa Marta Ferrés.
El que demanem a la comissió i en els diferents grups parlamentaris és que votin doncs una modificació per tal doncs que en 48 hores es puguin procedir al desallotjament dels ocupes en cas doncs que no entreguin el certificat corresponent de la titularitat de l'immoble, i sobretot també doncs això, que ens donin instruments per en aquells casos aquelles ocupacions més i més dures, que el que ens estan fent en molts casos és posar doncs amb joc la convivència en molts dels barris de les nostres ciutats, i per tant que s'agilitzin aquests processos, sobretot quan hi hagi problemes de convivència.
L'alcalde de Mataró, David Bote, que també ha participat a les trobades d'avui, ha assenyalat que les ocupacions són un problema real amb afectacions directes als veïns que les pateixen.
Hem tingut un paper molt important en fer veure la importància d'assumir i posar en pràctica aquests canvis legals. És un problema de portar la veu dels veïns de Mataró allà on es poden canviar les lleis per fer més fàcil allò que demanen des de fa molt de temps, que és tallar en sec el problema de les ocupacions.
I per evitar aquestes ocupacions, els alcaldes de l'Arc Metropolità també proposen que la Sareb, l'anomenat Banc Dolent, cedeixi el seu estoc d'immobles als municipis. D'aquesta manera, els ajuntaments els podrien posar a disposició dels veïns amb dificultats per accedir a l'habitatge. En paral·lel, l'administració local aposta per construir habitatge social i assequible. A Sabadell hi ha en marxa dues promocions de pisos al carrer Francesc Layret i a la carretera de Barcelona. Gràcies a un conveni signat fa una setmana amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l'Estat finançarà la construcció de noves promocions en els nous municipis que formen part de l'Arc Metropolità.
Però no cal que tot l'habitatge sigui d'obra nova. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha subscrit un conveni amb algunes entitats financeres per cobrir el 100% de l'obra de rehabilitació que facin els propietaris d'immobles sense haver d'avançar els diners.
L'administració sosté que amb les ajudes dels fons Next Generation es pot estalviar rehabilitant. Els diners europeus cobreixen un 40% del cost com a mínim i tenen beneficis fiscals. Mireia Figueres, tècnica de l'Oficina Comarcal de Rehabilitació del Consell, diu que l'obra més habitual és el canvi de fusteria.
El més habitual és substitució de fusteries perquè bueno, és el que la gent, doncs, hi ha molta quantitat d'edificis anteriors al 1980 i per tant bueno, és el que potser la gent demana més perquè és com, bueno, és per on es perd també molta energia, no?
La rehabilitació pot ser per millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat, la conservació, la seguretat o el nivell ambiental, com en el cas de l'amiant.
I a banda d'habitatge, avui també us parlem de sensellarisme. Fa unes setmanes us explicaven en aquesta mateixa emissora que hi havia hagut queixes veïnals per l'ocupació del quiosc modernista del Parc Taulí i que la Regidoria d'Acció Social n'estava buscant solució. Doncs bé, avui ja us podem dir que s'ha procedit al precinte d'aquest espai i al buidatge del mateix, que des de feia temps estava ocupat de forma intensiva per un sense sostre. Fons municipals han confirmat que els serveis socials estan fent el seguiment d'aquesta persona per oferir-li altres recursos habitacionals. Segons les mateixes fonts, el cas s'ha tractat des de diferents àmbits com les regidories d'acció social i espai públic, en col·laboració amb la policia municipal i el mateix Taulí, principal afectat per les molèsties que provocava l'ocupació del mateix quiosc.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Les 2:07, cal apujar els salaris de tots els treballadors per afrontar la inflació i evitar que l'economia s'aturi. Això ho defensen des dels sindicats, Comissions Obreres i UGT a la comarca en declaracions al Cafè, tot plegat després que s'hagi aprovat l'augment del 9,5% del sou dels funcionaris de cara als pròxims 3 anys. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Pel secretari comarcal de Comissions Obreres, Ivan Ramos, és important que les patronals entenguin la necessitat d'augmentar salaris en el moment actual.
Els salaris han de pujar per no aturar la nostra economia i han de pujar tant com estan pujant els preus. Tot i que el que estem plantejant a les taules de negociació és tenir una certa flexibilitat en aquestes clàusules correctores de l'IPC que podem pactar en un període de 3 anys, perquè si la inflació es manté per sobre del 8% com està ara mateix més temps, el pitjor dels nostres problemes serà que no hagin crescut els salaris.
No obstant això, també és important mantenir impostos, com defensa la secretària general d'UGT, el Vallès Occidental i la Catalunya Central, Esther Espigares.
Sense impostos no hi ha dret, perquè al final és una forma de garantir que les persones que tenen menys mitjans tinguin aquests drets amb aquests impostos. I el lògic i normal és apujar els impostos a qui té més. No, aquí té menys.
D'altra banda, des dels sindicats també defensen la necessitat de destinar recursos per al compliment dels plans d'igualtat per tal de reduir la bretxa entre dones i homes.
Els jutjats de Sabadell Més Coses han acollit fins fa pocs minuts l'última sessió del judici pel cas de Can Alsina, que va arrencar dilluns amb el propietari de la finca, Quirze Elias, com a únic acusat. En la jornada d'avui han comparegut els testimonis pericials i s'han presentat els informes sobre la causa. A més, els advocats de la defensa i de l'acusació han fet el seu al·legat final. Cal recordar que només s'han processat els càrrecs per delicte urbanístic per la construcció sense llicència de diverses edificacions en aquesta finca protegida del Rodal. Per contra, el delicte mediambiental va caure de la causa perquè la jutgessa no l'havia inclòs, fet que hauria obligat a reiniciar el procediment i a esperar 4 anys més per fer aquest judici. I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Zippo no només ha superat els efectes de la pandèmia, sinó que la seva activitat ha crescut durant el 2021. Segons dades de la memòria de la cooperativa, han pogut incorporar 9 persones noves a la plantilla.
A més, el servei de bugaderia ha augmentat la seva activitat en un 40%. Xavier Martínez, director de Cipo, n'ha parlat al cafè.
Hem tingut molts clients, diguéssim, que han augmentat la feina que ens donaven. Hem tingut també alguns clients nous que també ens han donat feina nova i, per tant, també hem hagut d'adequar, a part de les persones, també hem fet un petit inversió amb les instal·lacions, amb adequació d'espais i adequació també de llocs de treball i, per tant, tot això, vull dir, ha sigut molt positiu.
La facturació també ha crescut un 22,47%, uns recursos que es destinaran a millorar instal·lacions i maquinària.
Sortim de Sabadell, segona jornada accidentada del judici a Torrent i els exmembres de la mesa del Parlament acusats de desobediència greu.
La vista s'ha hagut d'aturar durant una estona després que un dels investigats, Josep Costa, hagi abandonat la sessió. L'exvicepresident de la mesa ha marxat del judici perquè el considera una farsa. Costa es defensa ell mateix, però abans d'abandonar la sala ha dit que no presentaria cap prova ni interrogaria cap testimoni.
També en clau judicial, el maquinista del tren Alvia, jutjat per l'accident de 2013 a Santiago de Compostela, ha demanat perdó a les víctimes en acabar la seva declaració.
Francisco Garzón ha assegurat que va ser un accident i que no va poder evitar el descarrilament. El comboi va agafar el revolt d'en Grois a 190 km per hora quan el tram estava limitat a 80. En el sinistre van perdre la vida una quarantena de persones i 145 més van resultar-ne ferides. S'espera que en aquesta segona sessió del judici també declari l'exalcàrrec de DIF Andrés Cortavitarte. Tots dos són els únics jutjats en el cas.
Moren a Tailàndia més de 30 persones, la majoria nens, en un atac armat contra una escola bressol al nord del país.
El presumpte atacant un expolicia ha interromput el centre amb una arma de foc i ganivets i ha matat almenys 31 persones. De moment no es coneix el nombre exacte de persones que han resultat ferides.
I també us expliquem que l'escriptora francesa Annie Ernaux ha estat designada com a Premi Nobel de Literatura 2022 i que Carlos Saura rebrà el Goya d'Honor 2023.
Cultura.
Entre el 20 i el 23 d'octubre es farà la primera edició de festival a Sabadell, l'escena. D'aquí a dues setmanes, el nou certamen d'arts escèniques a la ciutat portarà companyies professionals i emergents al Teatre Principal, l'Estruc, al Museu d'Història i també al Museu d'Art.
L'humor vehicularà l'edició d'enguany d'aquest festival de teatre i circ que forma part d'una estratègia de suport a la creació teatral a la ciutat per a companyies professionals i emergents. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, espera situar-se al mapa de circuits del sector.
És un aspecte que ens ha de posar una mica també en el circuit de festivals del territori català i per què no, podem anar més enllà, que porta produccions de caràcter professional de molta qualitat. Per això dèiem que pot haver-hi una rèplica després en el món amateur en el futur, quan la puguem treballar amb més calma.
S'inaugurarà amb la reinterpretació de Macbeth, anomenada La maledicció, dirigida per Xavier Albertí.
I La quartera, més teatre, inaugura avui la seva sisena temporada i ho fa amb l'estrena de l'obra Murmut, de la companyia Ferrés Brothers. Albert González, coordinador i actor de La quartera, ha explicat en una entrevista al Cafè de què tracta aquesta obra.
És un espectacle que ens parla de les inseguretats que tenim com a éssers humans, les constants sensacions d'estar desemparats, i a la vegada també aquesta obsessió per sentir-nos segurs, per recaptar i guardar objectes que a vegades ens pensem que són inútils però que guarden algun sentit íntim, no?
Aquesta, però, Helena, no serà l'única obra d'aquest mes d'octubre.
No, la sala teatral de Can Capablanca també acollirà Les dues estacions de Vivaldi, una obra que combina teatre i música de la companyia sabadellenca Ana Cruza Produccions. Aquest espectacle es podrà gaudir del 15 d'octubre al 13 de novembre.
I Roser Pedrós presenta el seu últim disc aquest dissabte al Teatre Principal.
Dins d'aquest cos viu.
Pedrós pujarà dalt de l'escenari amb tota la banda de música i fins i tot un intèrpret del llenguatge de signes per oferir el millor concert al públic sabadellenc.
La vida és millor és el títol de l'àlbum que Pedrós presentarà aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Principal. Per a Pedrós aquest concert és molt important i és que juga a casa, a la ciutat, que l'ha vist créixer. En una entrevista al Matí, el cantant afirma que vol que el públic surti meravellat del concert.
Saps allò de dir que surts d'un concert o surts d'un espectacle i dius què ha passat? Vull això, vull aquesta reacció de dir uau, en plan no aplaudiments per compromís, vull silenci de sorpresa.
Qui vulgui comprar entrades pel concert ja pot córrer, perquè en queden només 3. Les entrades es poden comprar al web de l'Ajuntament.
El vent que el fa volar.
El temps.
La previsió, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bon dia. Deixem enrere aquesta tranquil·litat i la suavitat de temperatura que ha caracteritzat o està caracteritzant aquesta primera setmana d'octubre. I és que una perturbació lentament es va acostant i, per tant, implicarà un canvi de temps. No encara aquest matí, dominat pel cel seren general, amb alguns núvols baixos, això sí, a punts del litoral i del prelitoral. Aquests núvols poden donar alguna precipitació tímida a la zona de les Terres de l'Ebre. Tímida aquest matí, però no tant a la tarda. A partir de la tarda els núvols augmentaran al litoral, al prelitoral, i també a l'interior poden créixer algunes nuvolades, que és possible que deixin algun ruixat, però la zona de les Terres de l'Ebre allà seran ruixats o xàfecs, que fins i tot al final del dia poden ser forts, acompanyats de tempesta, per això ha activat un avís d'intensitat de pluja en aquell sector. Atenció al vent, que s'ha d'anar reforçant de component est, i això alterarà també la situació marítima. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i el Notícies Vespre a partir de les 7. Nosaltres ens hi tornem a posar demà, a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm